Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Comencem amb una notícia que acabem de saber. Atenció, perquè l'exèrcit israelià ha atacat amb gasos lacrimògens la delegació en què viatjaven l'exalcaldessa de Colau i l'advocat Jaume Asens. El mateix eurodiputat ho ha relatat a través de les xarxes socials. Tots dos són a Cisjordània, acompanyant uns camperols palestins a recollir olives.
Estamos en una zona rural cercana a Nablus. Ahora estamos en una situación de calma tensa. Hace un rato llegó el ejército, disparó balas ensordecedoras y gas lacrimógeno, no solo contra los campesinos, sino también contra la delegación internacional, sin mediar palabras. Se trata de la cosecha del olivo que los agricultores estaban intentando hacer, como hacen y como intentan desde hace tiempo, pero el ejército y los colonos lo evitan.
També hores abans, el mateix exèrcit israelià ha bombardejat un edifici residencial al nord de Gaza, provocant la mort d'almenys 55 persones, tot plegat hores després que Israel hagi prohibit que l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins operi al país. I més qüestions a casa nostra. El govern es compromet a incloure en els pressupostos del 2025 una partida per poder ampliar l'Agència Tributària de Catalunya. Aquesta seria, de fet, un primer pas per poder avançar en el finançament singular que van pactar amb Esquerra Republicana. En té més detalls la Judit Casillas.
El govern busca el suport d'Esquerra pels pressupostos de l'any vinent i d'això n'hi ha una nova mostra. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que en els comptes del 2025 ja hi haurà una partida destinada específicament a dotar de més recursos l'Agència Tributària de Catalunya, l'organisme que la Generalitat vol dotar de més pes per avançar cap a la sobirania fiscal.
Negociar un nou finançament no se li escapa, no és una feina fàcil, serà una feina complexa, però que requereix del nostre compromís que hi és i la nostra màxima ambició. Per fer-ho, què significa? Home, doncs que hem de poder reforçar doncs, l'Agència Tributària de Catalunya. Hem de poder augmentar els recursos de l'agència per poder recaptar els impostos en la línia que surt explicat en l'acord d'investidura.
Aquest és un gest també cap a Esquerra, que fa dies que reclama que hi hagi avenços en l'acord sobre el nou finançament i que supedita el seu suport als comptes al fer que l'ACT tingui més recursos per poder ampliar la seva plantilla de treballadors i pugui tenir unes infraestructures adequades per la seva nova dimensió.
Gràcies, Judit. I marxem cap a Girona, perquè la ciutat està immersa aquests dies en plenes festes de Sant Narcís. A aquesta hora, el bisbe de Girona oficia la missa solemne a la Basílica de Sant Feliu. El fra Octavi Vilà presidirà, ho farà per primera vegada, aquesta celebració. Recordem que fa 8 mesos va ser nomenat bisbe i el passat mes d'abril va ser ordenat a la catedral de Girona per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Fins al 3 de novembre, Girona ha preparat tot un reguitzell de propostes populars i també tradicionals i més activitats, també per als més petits. Les 11:03, plana esportiva, ressaca el Futbol Club Barcelona l'endemà de la cerimònia de la pilota d'or al Teatre Châtelet de París. Aitana Bonmatí ha revalidat el títol com a millor jugadora de l'any i Lamine Yamal s'ha endut el trofeu Copa com a millor futbolista jove. Les blaugranes també han recollit el guardó com a millor equip de l'any. Una jornada però eclipsada per l'absència del Real Madrid, que ha decidit no viatjar a París després que Vinícius sabés que no rebria el guardó com a millor jugador de l'any. Un títol que enguany li ha pres el migcampista del City, Rodri. Doncs acabem de saber qui va filtrar la notícia al Real Madrid. Segons el periodista de RAC1, Jordi Basté, va ser precisament el club anglès qui va avisar als blancs que Vinícius no seria guardonat aquest any. I més qüestions. La selecció espanyola femenina s'enfronta avui a Itàlia en partit amistós. La setmana passada el combinat espanyol va empatar a 1 contra el Canadà, també en partit amistós. Aitana Bonmatí i Salma Parayuelo no han entrat en aquesta convocatòria per haver assistit, com explicàvem, a la gala de la pilota d'or. Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Mariona Caldentén i Jenny Hermoso també han assistit a aquests premis celebrats a París, però avui hauran de ser avisents a Itàlia perquè sí que han entrat en aquesta llista de convocades. Un cop jugat aquest partit, la selecció no tindrà un nou compromís fins al pròxim 3 de desembre, quan s'enfronta a la selecció francesa. Doncs amb aquests dos apunts, nosaltres ens acomiadem. Tornem d'aquí una hora. Serà a partir de les 12 del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobarà la resta d'actualitat de la jornada i molts més continguts sobre aquesta casa, sobre Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb Mercè Raga i tot l'equip del matí.
Ràdio Estel. El magazín del matí a Ràdio Estel.
que passen de les 11, seguim endavant al matí a Ràdio Estel i com cada dimarts saludem el nostre astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català per tal que ens descobreixi altres mons i avui mai millor dit, Joan Anton,
sí,
què tal,
bon
com
dia,
estàs?
Bon dia, molt bé, i tu?
Molt bon dia. Ahir vam veure 30 estels, eh?
Com 30 estels?
30 estels, 30 anys de Ràdio Estel.
Enhorabona, per molts anys.
Moltíssimes gràcies.
Per molts anys.
Tu dius, on els vas veure,
clar,
no?
Clar, jo pensava, si està en núvol.
Escolta, tenim gent aquí a l'estudi, sí, ara mateix, que va tenir la sort... Bueno, dues persones, sou dues, les persones que vau tenir molta sort, que vau poder veure l'estel del segle, eh?
A veure...
El cometa del
crec
segle.
Crec que conec a les dues persones.
Tu les coneixes molt bé, no? Sou uns afortunats, eh?
Sí, 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 ho som, eh, Vanessa?
Sí, diu sí, que sí, la Vanessa, la nostra companya de xarxes. Déu-n'hi-do, la Vanessa m'ho deia, eh? Diu, mira, Mercè, pujarem al Tibidabo, a veure si es pot veure, si no, primer mira el cel, si estava ennuvolat o no. Si no està ennuvolat, creiem que ho podrem veure, i ella el va captar.
Sí, sí, no, té mèrit perquè, sobretot, és insistir, és aquesta perseverança, no, de dia passada que hi hagi núvols,
sí,
intentar trobar una escletxa entre els núvols, que és el que vam fer ella i alguns altres més, no? I que a pesar dels dies que hem tingut hem pogut veure el cometa. De totes maneres, jo sempre que vull portar un punt de... Anava a dir de seny, no és seny, però de precaució amb tot això. En diem el cometa del segle.
Això.
A veure què pretensiosos som. Si acabem de començar el segle. És dir, jo aquest titular a mi no m'agrada, perquè apenas hem fet que començar el segle. Tenim, clar, molts anys per endavant i segurament ens arribarà en algun moment un cometa molt més espectacular.
Més gros, sí.
Però d'aquells que sí que ho són,
sí,
vull dir, d'aquells que hem vist a les fotografies, no?, que s'han vist sobretot a l'hemisferi sud, els últims anys han vist algun, d'aquests que es veuen les cues enormes a simple vista, que són, sí, un espectacle tremendo. Vull dir que no en podem encara... El títol del cometa del segle no el podrem atorgar fins que hagi acabat el segle.
Clar, i és el que tu deies, i ara gairebé l'acabem de començar. Vanessa, va, deixa'm-ho preguntar-t'ho. Com va anar això, aquest cometa del segle? Tu el vas veure també, eh?
El vaig veure a la tercera, però, eh? A la primera vam pujar dues vegades al Tibidabo i vam pujar una a Montjuïc. Des de Montjuïc res, no vam veure, perquè estàvem més baixos, és veritat. I la primera que vam pujar al Tibidabo sí que el vaig veure amb binocles, perquè a ull nu no es veia. I hi havia molts núvols. De fet, tinc algunes fotografies que no es veu ni la torre de Collserola dels núvols que hi havia, però amb alguna escletxa el vaig aconseguir capturar. I es veia... Bueno, els estels es veuen molt definits amb els binocles, però en canvi aquest es veia com molt més borrós i es veia una mica d'estela. I ja el següent dia que sí que vaig pujar vaig dir, ui, aquest cel està perfecte, i sí, sí, vaig pujar, el vaig veure.
I a la tercera va l'avançuda.
Sí, i vaig poder fer fotografia amb el mòbil directament, és a dir, no vaig necessitar grans instruments, sinó simplement el mòbil, exposició de 10 segons, mantenir el pols i saber cap a on apuntes, això sí. I sí, sí, tinc allà una fotografia on es veu una mica el cometa amb la seva estela. Molt petit, eh? Però ja et dic, a ull nu no es veia. S'havia de veure amb prismàtics, o els binocles, o amb el telescopi, que hi havia una família, és a dir, que no era l'única que vaig pujar al Tibidabo.
Pregunta. Hi havia més gent?
Sí. En les dues vegades que vam pujar al Tibidabo hi havia gent mirant, hi havia gent que portava doncs teleobjectius per fer fotografies i que va poder fer fotografies més espectaculars perquè eren teleobjectius molt grans, permetien que entrés molta llum a la càmera i per tant això feia que es pogués captar l'estela, però tu no el veies, eh? És que a simple vista no el veies, amb càmera sí. I després una família de japonesos que van pujar amb un telescopi i vaig baixar d'allà dient que aquest Nadal jo als Reis els hi demanaré un telescopi.
Que bé. Doncs queda dit, eh? El regal, que el present, no?, que demana la Vanessa.
Portàtil, eh? Però perquè me'l pugui endur d'aquí cap allà.
Molt bé, molt bé.
Joan Anton, ara dèiem que mai millor dit això dels estels, no?, perquè precisament anem cap a altres mons. Avui ens portes cap a altres planetes per esbrinar com plou. Atenció, avui... Bueno, avui portem des de divendres. Que bé.
Jo estic molt pendent, per exemple, de Terres de l'Ebre, Priorat, que és un lloc on ha plogut poquíssim.
Sí.
És com una maledicció, perquè totes les pluges que hi ha hagut els darrers mesos han passat a la vora i no ha plogut. La situació és crítica, eh?, a les Terres de l'Ebre i a Priorat especialment. I aquests dies crec que sí que està plovent força allà. Ho haig d'acabar de mirar, però crec que sí.
Doncs per esbrinar com plou en aquests indrets llunyans, ara parlem d'indrets llunyans, perquè jo sempre li... Ara jo li hagués preguntat a Joan Anton Català i per què no plou, no?, cap a l'Ebre, i el Joan Anton, la resposta del Joan Anton és jo no sóc meteoròleg.
Exactament.
És això, no?
Exactament,
sí,
molt bé.
Ens coneixem. Anem a esbrinar, això sí que ho sap, com plou en altres galàxies, perquè, tot i que nosaltres patim sequera, com dèiem, és veritat, altres planetes sí que plou. Joan Anton, així que, si et sembla, comencem amb la pregunta que tothom s'estarà fent ara mateix, no? De si altres planetes també plou. Estem parlant de pluja, només d'aigua, com el planeta Terra?
No, no. Diríem, de moment, fins que no descobrim res igual, la Terra és única, en molts aspectes, eh? Mm. I un dels aspectes en què és únic és que hi ha pluja d'aigua. Sabem que l'aigua és fonamental per la vida, això ho hem explicat molts cops, i per tant el fet de que a la Terra hi hagi un cicle complet d'aigua, vol dir que hi hagi masses d'aigua líquida, però que hi hagi evaporació, núvols i pluja, és un fet extraordinari que ha permès la vida i el desenvolupament de la vida en el planeta, i que de moment, com et deia, és cas únic. No coneixem cap altre indret al sistema solar, que és l'únic lloc on hem explorat, on estem, vaja, explorant, que s'hi pugui assemblar. Per tant, som molt afortunats. Pensem que quan pensem en aquest cicle de pluja, és important que fem aquí algun apunt, tots hem après a l'escola que l'aigua roman en estat líquid fins als 100 graus i que a partir dels 100 graus s'evapora. Però això no és exactament així. Diríem, als 100 graus tota l'aigua s'evapora, l'aigua pura, estem parlant d'aigua pura. Però això, clar, si fos així, no es podria explicar per què tenim núvols. Com és que s'evapora l'aigua dels oceans abans dels 100 graus? No arribem pas, afortunadament, als 100 graus. No? Sí. Perquè... I això vol dir... Hi ha un factor físic que diu que qualsevol substància manté un equilibri entre els seus estats líquids i els seus estats gasosos. En el cas de l'aigua, és possible l'evaporació de l'aigua abans dels 100 graus, per això tenim humitat a l'aire. Mm. Només que, quan arriba, tal com va pujant la temperatura, aquesta evaporació és més augmenta més, i quan arriba als 100 graus, tota l'aigua, si és pura, tota l'aigua s'evapora. Però per sota del 100 hi ha una part petita o grossa de l'aigua que s'evapora, i això ens dona les humitats. Mm. Els oceans el que fan és proveeixen d'aigua als núvols. Per tant, Mercè, quan plou, que al final és una condensació per temperatura, és una condensació de les gotetes de la humitat que hi ha i dels cristalls de gel que alguns núvols tenen, que es condensen i cauen, per gravetat cauen, i això és la nostra pluja. El pròxim dia que caigui una gota d'aigua al cap, pensa que aquella gota d'aigua, aquelles molècules d'aigua, s'han evaporat a milers de quilòmetres de distància. Les evaporacions que provoquen els nostres núvols es produeixen en un 85% aproximadament als oceans, diríem a l'interior dels oceans, allà és on hi ha la gran evaporació del planeta. Aquells núvols circulen, aquella humitat circula per l'atmosfera de la Terra, vés a saber durant quant de temps, i finalment es condensa en els núvols de pluja, que ens donen la pluja. Per tant, aquella aigua no s'ha evaporat aquí al costat, eh? S'ha evaporat a milers de quilòmetres de distància i dins de les masses oceàniques més grossos del planeta.
Joan Anton, jo crec que si els nostres oients fessin cas de tot el que ens expliques, no arribarien mai a l'hora, als llocs.
No,
perquè
eh?
aniríem pel carrer,
clar,
sí o no?
I
tindríem com els ulls posats en tantes coses. Per això sempre, tu sempre ho insisteixes i ho reivindiques, eh?
Mira, un cop farem un programa, si vols, sobre com els nostres avantpassats, els grecs, per exemple, la cultura, com els filòsofs i els pensadors grecs,
sí,
a partir de l'observació, simple observació de la natura, apenas tenien instruments, deduïen coses que són extraordinàries per aquella època. I això és que, al final, la natura ens va deixant pistes, jo sempre ho dic, ens va deixant molletes de pa,
sí,
perquè les mirem i, observant-les, ens explica històries de com funciona la natura. El que passa és que, com que anem molt de pressa per la vida, no ens hi fixem.
Clar, tens tota la raó. Doncs ara, si et sembla, Joan Anton, nosaltres també anem a ritme perquè anem cap a altres planetes, com per exemple Venus, que diria que a Venus... A veure, precisament, aigua no cau, eh?
No.
I crec que el nostre paraigües tampoc serviria.
No serviria, no, eh? Se't desfaria. Se't desfaria.
Directament.
Venus, jo l'anomeno l'infern del sistema solar. Sempre dic, si la Terra fos el cel, és el cel. Venus és l'infern. És el planeta més càlid de tot el sistema solar, més fins i tot que Mercuri. Uns 440 graus de temperatura en superfície. Té una pressió atmosfèrica tremenda, molt més densa que la Terra, que ens esclafaria en un instant. I, a més, hi plou àcid sulfúric. Aquesta és la gran cosa, o la gran diferència. L'àcid sulfúric, com el nom ja ens diu, i tot i que no haguem estudiat gaire química, error, però cosa que no haguem estudiat gaire química, hi ha el nom d'àcid sulfúric, ens diu, això molt, molt bo no ha de ser. Evidentment, l'àcid sulfúric és un dels àcids més potents, més corrosius que coneixem, és molt perillós el seu maneig, i es condensa en petites gotes d'aigua que hi ha a l'atmosfera de Venus. Venus té àcid sulfúric en estat gasós, però es dilueix en petites gotes d'aigua que hi ha a les capes altes de l'atmosfera, i aquest àcid sulfúric diluït cau, descendeix per gravetat cap a la superfície, on pensem que, de totes maneres, no arriba a tocar, perquè les temperatures de Venus són tan elevades que abans que aquestes gotetes de pluja d'àcid sulfúric toquin terra, tornen a evaporar-se. Per tant, seria com un cicle que hi ha d'àcid sulfúric als núvols de Venus i que converteixen aquesta atmosfera tremenda en molt corrosiva i molt perillosa pel que nosaltres entenem de vida. Tot això t'haig de dir que l'any 2019 va haver alguns anuncis i també va haver algun estudi on es suggeria que potser algunes formes bàsiques de vida podrien sobreviure dins d'aquestes gotetes d'aigua amb àcid sulfúric, una cosa que és tremenda. Però com que a la Terra coneixem els extremòfils, que en vam dedicar a un programa, que són aquests microorganismes que viuen en condicions extremes, que mai haguéssim dit que la vida fos possible, no podem descartar que la natura hagi trobat solucions ingenioses allà fora i que hagi fet vida en llocs que siguin impensables. No? Tot i això, no recomano a ningú viatjar a Venus en aquestes condicions.
No ho feu. No ho feu. I jo no sé si també cap al pròxim destí que ens portes, com és Mart, si el paraigua, jo crec que allà
no cal que el duï.
No me'l poso, la maleta.
Ni això ni brújula. Perquè no hi ha cap magnètic. No, però mira, Mart, que saps que estem cercant vida, sobretot vida antiga, sabem que Mart tenia aigua líquida en superfície fa milers de milions d'anys, avui l'aigua està congelada, la poca aigua que queda està congelada, però la qüestió és que des de satèl·lits en òrbita de Mart i també des de robots en superfície hem vist núvols. Hem vist núvols i els hem fotografiat. Núvols a Mart. Aquests núvols són diferents als nostres núvols. Estan fets de la condensació de diòxid de carboni, de CO2, però també de petits cristalls d'aigua. Petits cristalls d'aigua. El que passa és que allà no hi plou. Aquestes evaporacions formen uns núvols efímers, que duren hores, normalment duren hores a la matinada, i a més són estacionals, es formen durant determinades estacions de l'any, i hi ha indrets molt concrets, per exemple, a sobre dels grans volcans de Mart, que són els volcans més alts que hi ha a tot el sistema solar. Més de 24 quilòmetres al Mont Olympus, que és la muntanya més alta del sistema solar. Doncs allà es formen...
És pregunta trivial, eh?
Aquesta sí. La sabies, aquesta?
No.
T'ha xulat el trivial? No, aquesta seria pregunta de trivial.
Seria pregunta de trivial.
Sí, quin és o on és la muntanya més alta o el volcà més alt del sistema solar. Correcte, a Mart. Doncs aquests núvols contindrien aquests petits cristalls de gel que es tornen a evaporar després. És a dir, no hi ha un cicle de pluja, però sí que hi ha aquests núvols. La qüestió és que en el passat, com que hi havia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, obligadament sembla que és obligat que hi hagués també un cicle, sí, d'evaporació i de pluja per distribuir aquesta aigua per la superfície. Però avui no caldria portar un paraigües a Mart.
Bé, a Mart no caldria paraigües, i dedueixo que Júpiter, no sé si plou, i si ho plou, si ho fa com aquí.
No, de fet, Júpiter, així com fins ara hem parlat de Venus i de Mart, que tenen superfície, tot i que Venus deia no és convenient que hi anem, però si una nau pot aterrar-hi, a Júpiter no. Sabem que Júpiter, Saturn, Urà i Neptú no tenen superfície, són planetes eminentment de gas. De manera que les seves atmosferes fan una transició gradual. No hi ha com aquí a la Terra, que tu estàs tocant dempeus a la superfície i saltes, i només que saltis res, un micromil·límetre, ja ets a l'atmosfera. Aquí la transició és sobtada entre superfície i atmosfera. Clar. És sí o no, no? Blanc o negre. En aquests planetes no hi ha una superfície d'aquesta mena. La composició de Júpiter, bàsicament gasosa, és molt similar a la del Sol. Vindria a ser com un sol frustrat. Ell volia ser sol, ell volia ser estel, però no va arribar a tenir prou massa com per ser-ho, però està fet bàsicament d'hidrogen i d'heli, que són els dos grans components del Sol. Pensem que amb les condicions de temperatura i de pressió de l'atmosfera de Júpiter, l'heli es podria separar de l'hidrogen en aquesta atmosfera i formar petites gotetes que podrien també caure per gravetat cap a la part més interior, més interna, de la seva atmosfera. Però sense arribar a mullar res,
yeah.
perquè no hi ha una atmosfera no, yeah. que pugui mullar. No? Però seria aquest descens de les gotetes d'heli. Això mateix també podria passar a Saturn.
Vinga, doncs hem repassat Venus, hem anat a per a Mart, a Júpiter i ara Urà i Neptú. Et plantejo res, aquesta pregunta. Seríem rics si anéssim cap allà?
Jo penso que no, ja t'explicaré per què.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Hi trobaríem diamants?
Sí, hi trobaríem diamants. Ara la Rihanna deia que seríem feliços, però no, jo crec que no ens tornaríem rics per la senzilla raó de que si realment confirmem que hi ha diamants, i ara explicaré com es podrien formar, la quantitat seria tan extraordinària que el valor del diamant cauria pràcticament a zero, amb la qual cosa ens hauríem carregat tot el mercat de diamants, la qual cosa tampoc no estaria malament per la gran explotació humana que hi ha en alguns llocs del món en aquest tipus d'explotacions, no? de mines. Expliquem la cosa. Urà i Neptú tenen, sobretot Neptú, tenen unes atmosferes que hem simulat en laboratoris d'aquí a la Terra i podríem formar diamants. El diamant, i ara ve una cosa que és també d'aquelles extraordinàries de la natura, el diamant és una de les formes que hi ha naturals del carboni pur, igual que el carbó, igual que el grafit. El grafit, la mina del llapis,
sí.
I el carbó.
I el carbó, sí.
Són formes, el carbó no tant, el carbó es mescla també, però són formes de carboni. Qui diria que una cosa tan bonica, perfecta, valuosa com un diamant és el mateix que la mina d'un llapis, no? Doncs és el mateix, és exactament el mateix. Només, químicament, idèntic.
M'imagino tothom, Jonathan, agafant un llapis, no? I mirant, a veure...
Intentant convertir-lo sí, no? en diamant, no? Clar, hi ha un procés físic que fa diferència i converteix el carboni o bé en diamant o bé en grafit.
Clar.
Però és el mateix, és carboni pur, tots dos, no? El diamant es forma en condicions de pressió extremes. I aquestes condicions podrien existir a l'atmosfera d'Urà i sobretot de Neptú. La font de carboni seria el metà. El metà és un gas, CH4 és el gas ciutat, el que nosaltres utilitzem a la cuina per cuinar. Aquesta seria la font de carboni que amb aquestes condicions de l'atmosfera podria cristal·litzar, es podria separar de l'hidrogen, del metà, i podria cristal·litzar formant petits diamants que caurien també per gravetat des de les capes altes de l'atmosfera. No hi ha superfície. Novament, aquí no tenim una superfície on tot poguessis posar allà a recollir aquests diamants. Estaríem parlant d'un descens per després tornar-se a evaporar i fer com un cicle. Però podria ser perfectament. I com et deia, en els nostres laboratoris hem intentat simular aquestes condicions de Neptú i són compatibles amb la formació de diamants.
Déu-n'hi-do, estem repassant amb Jonathan Català aquesta setmana, que, com ens ha explicat el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, la previsió meteorològica és que plogui bona part del país. Avui doncs, li hem preguntat a Jonathan Català com plou a altres planetes. Ara ens portes cap al satèl·lit més gros de Saturn, que és Tità.
Tità, que és un lloc excepcional on una sonda europea hi va aterrar l'any 2005, al començament del 2005.
M'encanta perquè ho expliques com si fos un destí turístic. I és que,
no? Mira, seria... Jo em moro de ganes de que hi enviem ja una missió que la NASA està planificant, que es diu Dragonfly, la libèl·lula, que volarà per l'atmosfera de Tità. Mira, Tità és un satèl·lit d'Odessa. Si tens més gos de Saturn, l'únic satèl·lit que coneixem, l'única lluna que coneixem del sistema solar, que té una atmosfera, diríem, similar a la nostra en quant a densitat. És més densa, fins i tot, que la nostra. 1,5 cops més densa que la de la Terra. No està fet per oxigen, no la podríem respirar. Està feta, bàsicament, per matar, novament.
Mira.
Matar. I allà és tan fascinant aquest lloc perquè hi ha un cicle complet de rius i de llacs, d'evaporació, de boira i de núvols i de pluja, però de gas metà. És a dir, allà el metà fa el paper de l'aigua en aquí, a les condicions de temperatura, que són molt fredes, menys 170, menys 180 graus, fa aquest cicle complet que converteix aquest lloc en fascinant des del punt de vista de la investigació científica. Hi ha un interès enorme. Ja et dic, hi vam aterrar en una nau no tripulada que va sobreviure pocs minuts en superfície, però que ens va enviar unes imatges tremendes que són a internet, i del descens que va fer. Jo l'anomeno Tità al Mont Taronja, perquè en les condicions d'il·luminació del sol, aquesta atmosfera de metà és de color taronja. En allà estaries envoltat de boira, una boira molt, 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 molt espessa de color taronja. I volem saber exactament com funciona això, i per això s'està dissenyant aquesta missió futura, que es diu Dragonfly, que podria arribar a començaments de la dècada vinent a Tità, si tot va bé. Per tant, ja veus, és un lloc especial, l'única lluna que coneixem del sistema solar en una atmosfera densa, i amb un cicle, l'únic lloc que coneixem del sistema solar, en aquest moment, on hi hagi un cicle complet de llacs o rius, evaporació, núvols i pluja, núvols i boira, i pluja, en aquest cas no d'aigua, això seria la Terra, de matar Tità.
A veure, pluges exòtiques, com cantaria Juan Guerra.
Sí.
També?
També, també.
Bueno, ell no cantaria, però m'ha vingut com a pèl amb aquesta cançó.
Home, com que la galàxia és molt grossa, hi ha molts planetes, normalment els assimilem a un bilió en B, doncs clar, ens podem imaginar que hi deu haver coses extraordinàries allà fora, que serien de pel·lícula de ciència-ficció, de novel·la, no?, d'aquestes imaginatives.
No, és que ara m'has fet pensar en Blade Runner, saps?
Sí, vull dir, bueno,
no?
Clar.
Està tal llocs, qual, no?
Tal qual, pot haver llocs sí, absolutament increïbles. I, de fet, ara en comentarem algun, que són exemples que, a més, com que no hi hem anat i segurament no hi podrem anar mai, quan dic mai vol dir en moltíssimes generacions, potser mai podrem assegurar que les coses són exactament d'aquesta manera, però les dades, les evidències que tenim, indiquen que sí que ho podrien ser. Comencem, si vols, per una pluja de ferro. Imagina't, de ferro, fos. Ferro fos. Això és un exoplaneta, que es diu OGLETR56B, aquests noms tan divertits, que es va descobrir l'any 2003 i que es troba, jo m'ho he notat aquí, a 5.000 anys llum de distància de la Terra. Estaria tan calent, estaríem parlant de més de 1.800 graus de temperatura en superfície, que els seus minerals de ferro, pensem que és un planeta rocós, per tant, que els seus minerals de ferro es podrien evaporar en aquesta temperatura de 1.800 graus, evaporar-se, com si fos aigua el ferro, no? Evaporar-se, anar a l'atmosfera i allà refredar-se, sí, i allà refredar-se per caure en petites gotetes, petites o grosses, gotetes de ferro, fos. Què t'im... És que quan
no
ho penses, dius, què pot sobreviure aquesta pluja, no? Què podria sobreviure aquesta pluja?
Déu-n'hi-do. O sigui, i després, tu deies, no?, aquesta pluja de ferro, però és que en queden dos, eh?
Sí, una de vidre.
Però de vidre?
De vidre i, a més, a milers de quilòmetres de velocitat pel vent. Una pluja horitzontal, t'imagines? En lloc de caure vertical, hi ha tant vent que et vindria el vidre de cara?
No m'ho imagino.
No, jo tampoc. Llavors, això seria un exoplaneta que es diu, nom també divertit, HD 189733B.
Molt bé, és fàcil de recordar.
Sí, el nom ja indica moltes coses, que es va descobrir l'any 2005 i que es troba a 63 anys llum de distància. Això és molt poquet. Des del punt de vista còsmic, és com aquí a la vora. Tampoc no hi podríem anar mai, durant moltes anys, però és igual, és aquí a la vora. És un planeta que és més gros que Júpiter i que té unes temperatures d'uns 1.600 graus.
Perfecte.
Està molt bé. Llavors, els últims anys, sobretot 2008 i 2011, a través d'observacions telescòpiques, vàrem detectar la presència de diòxid de silici a la seva atmosfera. El diòxid de silici, perquè et facis idea, és el component de la sorra. La sorra de la platja és diòxid de silici.
Val.
I el vidre és diòxid de silici. Mm-hmm. Està fet d'això, fonent aquest diòxid de silici, crea el vidre. Doncs allà aquest diòxid de silici que hi ha a l'atmosfera, en aquestes temperatures, estaria fos. Estaria fos. Això vol dir que, refredant-se a la cara on no toqui el sol del planeta, podria condensar amb gotes de vidre que caurien. Però també s'hi ha suggerit la presència de vents que podrien bufar a 7.000 quilòmetres per hora. És que són 7.000 quilòmetres per hora. I això faria que la pluja no fos vertical, clar, aquesta velocitat fos horitzontal. Llavors imagina una pluja a milers de quilòmetres per hora de vidre.
Va, i l'última pluja, que aquesta em fa molta gràcia.
Aquesta és més divertida, o seria més interessant, que seria de rubí i de safirs.
Perfecte.
Ma, ara et comento. És un exoplaneta que es diu AHTPS7B.
Encantada.
Molt bé, igualment. Que es troba a uns 1.044 anys llum de distància. Si vols viatjar a buscar aquestes pedres precioses, hauries de saber que amb la tecnologia actual trigaries més o menys 1.300.000 anys, he calculat.
I sense bitllet de tornada.
Bueno, el podries tenir, però llavors seria un milió més d'anys de tornada. Vés a saber com trobaries la Terra quan tornessis.
Clar.
És un món amb més de 2.700 graus de temperatura i de l'estudi de la seva llum, pensem que la seva atmosfera té òxids d'alumini, que a la Terra, aquests òxids d'alumini, quan cristal·litzen, formen alguns dels minerals més valuosos que tenim, gemes com ara el rubí o el safir, i, per tant, podrien ploure també en aquest planeta.
Déu-n'hi-do, anava a dir, ha plogut sobre mullat, no sé jo.
Sí, sí, bueno, ara està plovent sobre mullat, això ja ens convé, aquí a la Terra.
Sí, encara més. Joan Anton Català, com sempre, un goig tenir-te i escoltar-te. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Vinga, va, que nosaltres hem passat... Ui, hem arribat al punt de 11:45. Fem res, una petita aturada i a la tornada. Interessant la conversa que tindrem amb el director de Seguretat de la Informació de Banc Sabadell, Joan Puig Guitar, que ens explicarà, alerta, com evitar el frau en un món digital. En parlarem amb ell perquè ens doni les claus per evitar-ho. Ara tornem.
Ràdio Estel. Per estar el dia més enllà de l'actualitat, tens la drecera perfecta amb els podcasts de Ràdio Estel. T'esperen a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat. Perquè els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si entres a les xarxes socials, que sigui pel teu bé. Segueix en Ràdio Estel i no et perdis els destacats de la setmana, les entrevistes més escoltades i l'actualitat del moment. Busca Ràdio Estel a les xarxes i segueix el que sí t'interessa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Mira, ho seré molt clara, perquè us donaré una dada. Catalunya, només a Catalunya, es registren aproximadament unes 150 estafes diàries a través d'internet. I si parlem denúncies de l'Estat espanyol, al 2022, 335.995 denúncies presentades. Només es van traduir en 1.500 condemnes. És a dir, només un 0,5% es resolen de manera satisfactòria. Avui n'havíem de parlar al programa i per això doncs, podem saludar a aquesta hora a Joan Puig Guitar, que és director de Seguretat de la Informació a Banc Sabadell. Joan Puig, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Joan. Bé, ja sabeu que amb els nostres experts de Banc Sabadell, primer de tot comentem cada 15 dies una notícia econòmica. Avui parlem d'aquesta qüestió, Joan, que està de plena actualitat, com és la ciberseguretat. Ben bé, per no enredar-nos, què hem d'entendre per ciberdelinqüència o ciberestafa, Joan?
Bé, doncs no és un nou tipus de frau, el que sí que canvia és el canal que s'utilitza. El que es persegueix és prendre-li els diners a una persona o a una empresa, i el que ha canviat és l'ús dels canals digitals. Cada vegada nosaltres utilitzem més els canals digitals, cada vegada més atenem a trucades, converses per canals digitals, i per això mateix doncs, els delinqüents també estan canviant els seus mètodes de treball i els seus canals, i estan doncs, massivament migrant a l'entorn digital a intentar fer el que havien fet sempre, que és intentar estafar, intentar cometre frau, per robar diners.
Joan, per què tenim aquesta percepció? Bueno, percepció no, jo entenc que és una realitat. Que cada dia hi ha més ciberdelinqüència. I l'altra pregunta seria, Joan, això anirà més?
Bé, la percepció real, cada dia hi ha més ciberdelinqüència, i el primer motiu és que cada dia utilitzem més els canals digitals. I això fa que els delinqüents també estiguin passant a utilitzar més els canals digitals. Quan gairebé no miràvem el correu electrònic, era difícil, o no utilitzàvem comerç electrònic, o fèiem servir poc, relativament poc, la banca digital, era difícil caure en una estafa en aquests àmbits. Quan hem passat a utilitzar-la amb molta més freqüència, aquí el creixement es porta duent a terme els últims 10-15 anys, però evidentment l'any 2020 hi veiem un pic molt gran de creixement. de l'ús que fem dels canals digitals i al mateix temps, doncs, a partir d'aquí, de la ciberdelinqüència.
Joan, seré també molt directe. Us demanaríem avui els consells bàsics que ens donaríeu per tal de no ser víctima de la ciberdelinqüència i en el cas que, malauradament, doncs, ho siguem, que és el primer que hauríem de fer si es donés el cas?
Doncs mira, de cara a no caure en els enganys de la ciberdelinqüència, el primer és conèixer els riscos. No cal ser un especialista, però cal conèixer que a través d'aquests canals ens poden servir molt bé per relacionar-nos de forma segura, adquirir, comprar a través de comerç electrònic de forma molt còmoda, però també ens poden intentar enganyar. Per tant, conèixer els riscos és un element clau. L'altre és tenir unes precaucions bàsiques de seguretat que ara podem desenvolupar. Tenir un dispositiu amb què ens connectem, que tingui unes mesures bàsiques, que actualitzem el software, que només instal·lem software de llocs oficials. Això fa que puguem confiar en el dispositiu que utilitzem, i llavors que anem molt en compte amb on ens connectem, quan utilitzem el navegador que tingui el candauet al costat de la barra. Són unes mesures que hem de tenir en compte. I l'altra potser seria, si entrem amb tècniques concretes que utilitzen els delinqüents, sobretot doncs, si pensem en tècniques com el phishing, l'smishing, és pensar que són canals, el correu electrònic, l'SMS, fins i tot les trucades en què un delinqüent es pot fer passar per una empresa, un banc, una administració pública, fins i tot un familiar nostre, i que nosaltres doncs hem d'anar molt en compte. Clar, per una
Joan.
Banda.
Clar,
per detectar que...
No, perdona, però és que... No, és que m'estava posant en situació en tots els casos que tu ens estaves explicant, i és que això has...
Sí.
A tu, com a ciutadà, has d'estar alerta 24/7.
Has d'estar alerta, però sobretot uns senyals d'alerta, no? Molt en compte quan ens demanen una cosa amb molta urgència.
D'acord.
Molt de compte quan ens prometen uns beneficis fora de lloc... és a dir, hi ha uns senyals d'alerta en què hem d'anar més en compte, i hi ha uns canals més segurs que altres. És a dir, quan nosaltres ens connectem a un comerç electrònic de confiança, al nostre banc, o fem servir una aplicació que ja coneixem, estem en terreny ferm. Quan rebem un correu electrònic, quan rebem un SMS, alerta. És fàcil enganyar en aquests canals.
D'acord. Joan, mira, ràpidament també et demanava això. En el cas de que ens hi trobem, què és el primer que hauríem de fer?
El primer és trucar al banc. El primer és trucar a l'entitat financera, perquè això ens permet bloquejar els mitjans de pagament, tant l'accés al canal digital com targetes de crèdit, i així contenim el possible dany. Inclús ràpidament identifiquem si s'ha produït alguna operació fraudulenta i podem doncs, contactar amb altres entitats per tractar de bloquejar els diners. Aquí el temps és clau. En minuts i en hores es pot arribar a recuperar. Quan ja han passat dies és pràcticament impossible. El següent és presentar una denúncia. La denúncia és el que permet... Sabem que hi ha poc èxit en les denúncies, però és necessari fer aquesta denúncia perquè hi ha casos que sí que es poden arribar a judicialitzar. Abans parlaves de que hi ha hagut 335.000 denúncies a l'Estat espanyol, només 1.500 condemnes, però pensem que aquestes 1.500 condemnes, cada una d'elles no té per què haver estafat o enganyat o fet frau a una sola persona o empresa. Estem parlant de grups organitzats que normalment actuen massivament.
Ja. Ja. Mira, Joan, jo crec que és important avui i per anar acabant insistir i recordar la gran sort que tenen els clients del Banc Sabadell, perquè heu llançat una eina innovadora, si m'ho permets, per protegir els vostres clients del creixement, com dèiem ara, d'aquest perill, no?, com és el frau digital. Explica'ns una mica com funciona. Es tracta del cibertraductor, no?, que és una iniciativa pensada per educar i capacitar els usuaris en aquesta identificació d'aquests intents de frau cibernètic que ens explica. Com funciona aquesta eina, Joan?
Exacte, és una campanya per la primera pota que hem dit, no? de que l'usuari conegui els tipus d'atacs que s'estan fent. I el que fem és, doncs, bàsicament això, explicar que casos que observem de fraus i estafes, com per exemple, quan reps un missatge d'un familiar, del teu fill, dient que ha perdut el telèfon mòbil, quan reps una oferta de feina en què t'ofereixen un salari molt interessant per molt poca feina. Són AMS que utilitzen els defraudadors per començar una conversa amb algú i tractar d'enganyar-lo perquè faci una transferència o prengui decisions inadequades. Llavors, el que fem és explicar el ganxo que utilitza el defraudador i la traducció, el que realment pretén amb aquest ganxo. Busquem aproximar-nos i que els nostres clients i clients en general de serveis bancaris coneguin que poden trobar-se en aquesta situació i poder ser, doncs, aixequin el cap i diguin, ostres, que em van dir que això normalment servia per estafar.
Doncs, Joan, agraïts que estem d'aquesta conversa avui amb tu, perquè ha estat molt útil. El Joan Puigguitar, director de Seguretat de la Informació a Banc Sabadell, ens ha donat les claus per com podem evitar el frau en un món digital. Moltíssimes gràcies, Joan.
A vosaltres. Ens ajuda molt que puguem fer arribar aquest missatge a tothom.
Vinga, una abraçada ben forta. Dit això, adéu, adéu. Fem una cosa, fem una petita aturada. Estem de camí cap a les 12. Ara arriba Rafa Sanauja amb els amics de Mind. I després, a partir de les 12, jo ja us deixo amb Marta Jarque, avui al matí a Radio Estel, que conversarà amb Anna Ponsí. Després vindrà la Bet i altres continguts que us hem preparat per aquest dimarts.
Has escoltat Els Comptes Clars amb el suport de Banc Sabadell.
Ràdio Estel.
Gigi Ros ens presenta Cas. Gigi Ros, una barreja entre el pop, l'indie i l'electrònica, amb referències lo-fi i rhythm and blues. Una fusió entre el més íntim i sensible, combinat amb una sonoritat més urbana i actual. Gigi Ros, Cas, amb el suport del Departament de Cultura. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
Minut i mig, arribarem a 2:15 del matí d'aquest dimarts. És el moment d'obrir les portes del nostre espai de salut i benestar aquí al matí a Ràdio Estel. Les portes del Salut Natural per tothom. Ja sabeu que cada dia de dilluns a divendres, a la mateixa hora, aquí estem acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà experta dels amics de Maen, que a més tenen grans avantatges per vosaltres només per ser oients de Ràdio Estel. Ara us ho explico en uns minuts. Ja sabeu que és un espai doncs, dedicat a vosaltres, obert a vosaltres, on la vostra veu és important al vostre servei. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes sobre salut i benestar i tenim aquestes vies de contacte.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Aquest és el correu electrònic. elmatí@radioestel.cat és una de les opcions que tenim perquè contacteu amb nosaltres, però sobretot també tenim el WhatsApp de la ràdio, el 663 99 30 62. 663 99 30 62. Què ens heu de dir? Doncs qualsevol cosa que us faci la guitza en quant a salut i benestar, qualsevol molèstia, qualsevol petit problema de, doncs, d'estrenyiment, per exemple, de que no podeu dormir bé, o una mica de colesterol o triglicèrids alts, o mal de caps, no ho sé, el que us estigui passant, que us molesti, podeu comentar-lo perquè els nostres doctors li donaran resposta. Estarem encantats de comentar el vostre cas amb ells. Y un de nuestros doctores es el doctor Juan Márquez, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Buenos días, aquí estoy.
Uy, que le hemos cogido ahí, a veces pasan estas cosas.
Estaba tragando.
Estamos en silencio y
vamos. Tragando saliva, vamos, que estaba intentando aclarar un poco la voz y veo que, pues ya estamos aquí.
Perfecto. Y nosotros que nos alegramos de volver a contar con usted, os recuerdo que el doctor Márquez es metge especialista en medicina de familia, membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família, de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert en salut natural. Doctor Márquez, ¿cómo llevamos la semana hasta ahora? ¿Bastante bien o semana complicada?
No, bien.
Perfecto. Pues yo que me congratulo de ello. Abans de passar a les consultes, deixeu-me que us faci tres recordatoris prou importants. Bueno, són quatre. Per exemple, que Laboratoris Maen ha posat a disposició de tots vosaltres, dels nostres oients, un número de telèfon directe perquè feu les vostres comandes o perquè consulteu qualsevol cosa en referència als seus productes. És el 669 56 17 68. 669 56 17 68. Us recordo, com us deia ara, consultes de qualsevol mena respecte als seus productes i també per adquirir tot el que ens recomanen els doctors. Atenció, perquè trucant aquest número de telèfon, 669 56 17 68, i identificant-vos com a oients de Ràdio Estel, teniu un 15% de descompte extra, que sempre és molt interessant. És un detall dels amics de Maen per als nostres oients. 15% de descompte extra. Un servei que està en marxa des de les 9 del matí, cada dia de dilluns a divendres, sempre que no sigui festiu, per exemple, divendres no hi treballaran, descansaran també, de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a 7:45 del vespre. I una cosa important, si no aconseguiu doncs, connectar perquè hi hagi trucades en espera, no us preocupeu, la vostra trucada queda registrada i el servei d'atenció de Maen es posarà en contacte amb vosaltres al més aviat possible. Per tant, problemes de salut, problemes de benestar, la resposta la té Maen.
Maen, la resposta natural per la teva salut.
Feu les vostres consultes enviant un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o bé escriviu a elmatí@radioestel.cat.
Doncs camí de les 12 del migdia, 12 minuts i arribarem a aquest punt del matí. Vamos a passar ja con les consultes. Doctor, por ejemplo, empezamos con Albert, que dice que tiene 32 años, que vive en Granollers, y dice que hace poco empezó a hacer más deporte para cuidar su salud, pero que nota que sus articulaciones, especialmente las rodillas, se resienten, mucho tras el ejercicio. Dice que quiere prevenir problemas en el futuro y evitar que se convierta en algo más serio, y se pregunta si hay algún producto natural de Maen que pueda ayudar a cuidar sus articulaciones.
¿Qué edad tiene, disculpa?
32
años. Bueno, pues en este caso yo creo que Collagenium
Colagenium.
Colagenium, efectivamente, Colagenium en polvo, ¿vale? Viene, es un preparado que viene en polvo y que habría que tomar diariamente un cacito dosificador. Bueno, pues tomando ese cacito dosificador nos va a valer para aquellos pacientes que tienen o que quieren reforzar sus articulaciones, sus tendones, sus ligamentos, ¿vale? Entonces yo creo que ahí nos puede venir bastante bien. Se llama Colagenium.
Muy bien, ¿vale? hemos dicho que viene en polvo y deduce, evidentemente recordamos que se disuelve en agua, ¿eh? En una cantidad de agua.
Sí, no se toma directamente, no. Hay que disolverlo en agua, ¿vale?
Bueno, pues sería como casi como un polvorón, ¿no? Cuando te metes un polvorón
sí,
en la
sería,
boca.
Imagínate.
Madre mía. No, se disuelve en agua y a partir de aquí ya lo podemos tomar sin ningún problema. Colagenium de Laboratorios Maen para prevenir, prevenir, para solucionar estos problemas de articulaciones. Sí, os pasa como Albert de Granollers, que dice que ha empezado a hacer deporte y que nota que tiene estas molestias y que no quiere que se convierta en algo más serio. Pues para él, y si os pasa lo mismo, Colagenium de Laboratorios Maen, podeu trucar, ara mateix si podeu trucar, si voleu adquirir-lo, al 669 56 17 68. Els amics de Maen estan preparats per atendre-us i prendre nota de la vostra comanda. Vamos con otra consulta, doctor. Dice, me llamo Gemma, tengo 50 años, vivo en Palamós. Últimamente noto que me siento muy estresada. Tengo el sueño ligero, cualquier cosa me despierta. Dice, a veces me siento al borde. Aquí hace como este comentario, que es muy de Almodóvar. Al borde de un ataque de nervios. Dice, ¿y hay algún suplemento que me ayude a relajarme, a dormir mejor, pero de forma natural?
Sí, sí lo hay, sí. ¿Mm? Hay un complemento natural que facilita el correcto control de ese nerviosismo, sí. El correcto control de en este caso de la ansiedad, del estado de ánimo. Se llama Temple. De Laboratorios Maen. Sí. Temple de Laboratorios Maen. Es un complemento natural que va a permitir mantener ese nivel de estrés, ese nivel de nervios, ese nivel de ansiedad controlado, ¿vale? Hay unos límites razonables. Perfecto. Se toma por la mañana y por la noche, ¿vale? Y funciona muy bien. Y luego puede tomar para ayudar a dormir mejor un complemento que se llama Dorven. ¿Vale? Dorven por la noche. Sí. Tomado en cápsulas 20 minutos antes de irnos a la cama, ¿vale? Dorven y luego Temple de Laboratorios Maen.
Pues doble recomendación en aquest cas per Gemma de Palamós, que ens ha fet arribar aquesta consulta d'estrès, de somni una mica lleuger, doncs Temple de Laboratoris Maen i el Dorven per descansar una miqueta millor, que també ajuda a estar un bon descans per qualsevol, per passar millor els dies amb més energia i amb més tranquil·litat. Podeu trucar, ja sabeu, ara mateix el número directe de Maen és el 669 56 17 68. Recordeu identificar-vos com a oients de Radio Estel per a més rebre aquest 15% de descompte extra. Venga, pues tenemos a Pau, que nos ha escrito un mensaje a nuestras vías de contacto desde Lloret de Mar. Dice que tiene 40 años y que se dedica al sector de la hostelería y trabaja muchas horas de pie. Dice, noto que al final del día mis pies y piernas están muy hinchados, incluso doloridos. Y entonces nos pregunta si hay algún remedio natural que pueda ayudar a mejorar esta circulación y a reducir también la hinchazón. Esta es la consulta de Pau, desde Lloret de Mar.
Sí, lo hay. Claro. Hay un complemento natural que va a facilitar el correcto, o mejor dicho, la correcta circulación de retorno, ¿vale? Esa circulación de retorno que nos permite devolver la sangre de vuelta al corazón y que controlar perfectamente las varices, controlar esa circulación. Uh-huh. Se llama Fluyen, vienen viales y vienen crema. Hay dos preparados. La crema se aplica dos veces al día con un suave masaje desde el tobillo hacia la rodilla. Uh-huh. Y Fluyen en viales, hay que tomar un vial todos los días después del desayuno. Perdón, después de la cena. Todos los días después de la cena. Y ayuda con ese correcto control de esa circulación de retorno. Yo creo que nos puede ir bastante bien.
Claro.
Puede ir muy bien y yo creo que va a ayudar de sobra, ¿vale? Sí. Fluyen en viales, Fluyen en crema.
Pues doble recomendación una vez más del doctor Juan Márquez. Fluyen viales, Fluyen crema. Estos dos productos fantásticos de Maen. Si us passa com al Pau de Lloret de Mar, que treballeu moltes hores en la mateixa postura, pot ser, eh? Que noteu aquestes cames, doncs, carregades, cansades, una mica unflades. Doncs Fluyen, viales i crema de Laboratorios Maen us ajudarà moltíssim. Truqueu i demaneu per aquest producte als amics de Maen, trucant directament al 669-56-1768. Aquí feu les vostres comandes i si dieu que sou oients de Radio Estel, pam, 15% de descompte extra, perquè sí, perquè Maen té aquest detall amb vosaltres. Buenos días, doctor. Otra oyente que nos envía su consulta dice que se llama Cristina, 35 años, que vive en Banyoles. Dice, llevo unas semanas notando que después de cada comida tengo ciertas molestias en el estómago, ciertas molestias digestivas, como pesadez y gases. Me preocupa que esto esté relacionado con la dieta, pero intento comer sano. ¿Qué me puede recomendar para mejorar la digestión y reducir estos síntomas? Estoy atenta a su recomendación, gracias doctor, etcétera. Pues bueno, pues estas molestias estomacales después de comer. A ver qué le podemos decir en este caso a Cristina, que nos escribe desde Banyoles.
Yo recomiendo la toma de un complemento natural. Un complemento natural que es el 2, en este caso dinagas, que viene en viales, dinagas, es un vial todos a mediodía, antes de la comida de mediodía, dinagas, y luego el otro es el florín, que es un probiótico que puede ayudar en el control de los gases, se toma 15 días sí, 15 días no, ¿vale? Florín y dinagas, un vial antes de la comida de mediodía, y florín, una cápsula diaria, 15 días sí, 15 días no, en el desayuno.
Doncs preneu bona nota. Si teniu aquests problemes, una mica de gasos, una mica de digestió pesada, florín i dinagas és la resposta que Laboratoris Maen té per vosaltres i que podeu adquirir ara mateix, no us ho penseu, trucant al 669-56-1768 i demanant per aquests productes i demanant també el descompte per a oients de Radio Estel. Venga, pues ràpidament creo que nos da tiempo a hacer otra consulta. Doctor, Marta de Vilafranca del Penedès, 53 años, dice que nota que se resfría a menudo, que su sistema inmunológico ha bajado un poco, se resfría muy fácilmente, sobre todo en otoño y en invierno, y dice que está buscando algo natural que ayude a reforzar las defensas. ¿Qué le podemos recomendar, doctor?
Pues yo creo que la correcta recomendación en este caso ¿sí? sería la toma de un complemento natural, para reforzar las defensas es el Dinafen Plus.
Perfecto.
Dinafen Plus, que vienen viales, con equinacia, con propolis, con reishi, con shiitake, con maitake, con vitamina C. Funciona muy bien, refuerza esas defensas, nos ayuda a combatir catarros, gripes, sinusitis, faringitis, otitis, y bueno, verán que va a funcionar fantástico y que los pacientes que lo utilizan, bueno, pues suelen acabar el invierno y el otoño muy contentos porque, bueno, pues han combatido muy bien todo ese tipo de resfriados, todo ese tipo de catarros, sí. ¿No? Dinafen Plus
para evitaros, como dice el doctor Juan Márquez, para estar más contentos y evitaros estos catarros tan molestos. Dinafen Plus. Doctor Juan Márquez, pues bastantes consultas resueltas y mañana tendremos tiempo para más. Que pase un buen día y nos escuchamos mañana.
Pues mañana nos escuchamos. Un abrazo grande.
Otro para usted.
Venga, adiós, hasta luego. Adiós.
Va, que de seguida arribem al punt de les 12, però us recordo, el telèfon directe de Maen per fer consultes i també comandes, el 669-56-1768. Us recordo que si us identifiqueu com a oients de Ràdio Estel, a més us emporteu els productes una mica més barats, amb un 15% de descompte extra. És un telèfon que està disponible i en marxa des de les 9 del matí fins a 8:15 del vespre, cada dia de dilluns a divendres, sempre que no sigui festiu. Si truqueu aquest divendres, doncs no us atendrà ningú perquè estan descansant. I una cosa important, si no aconseguiu connectar perquè hi hagi trucades en espera, no us preocupeu, la vostra trucada queda registrada i el servei d'atenció de Maen es posa en contacte amb vosaltres al més aviat possible. I a més, si voleu xafardejar, tenen una pàgina web.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.
Doncs en re, en menys d'un minut arribarem al punt de les 12, l'hora de l'Àngelus a Ràdio Estel, i quan acabi l'Àngelus és un cop més l'hora de Júlia Julve, qui us informarà de tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, les darreres notícies, i després, en aquesta mateixa cadira, en aquest mateix micròfon, seurà la meva estimada i admirada companya Marta Ejarque, per portar endavant les dues darreres hores del matí a Ràdio Estel, començant amb una entrevista fantàstica per presentar un llibre d'una escriptora que ens visita ja, l'Anna Ponsí, periodista escriptora, i que podrem escoltar tot seguit.